Tornen amb nosaltres una setmana més els núvols. Tampoc aquesta setmana no esteu al complet. Avui li toca a la Irene i al Marc. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Què passa últimament? Estem enfeinats o què?
Sí, bueno, és que el Guillem està estrellit, està a un rodatge.
Està a un rodatge?
Sí.
Ah, molt bé. Doncs escolta, pròxima entrevista, Guillem Ruiz.
Exacte.
Molt bé, de totes maneres continuem repassant els temes que són del vostre interès i avui amb protagonistes. Qui farà els 5 cèntims?
Doncs jo mateixa, i avui tenim un grup com a protagonista del fenomen, i és que avui entrevistarem a un grup i una banda santcugatenca de rock grunge de Sant Cugat, i com sempre doncs farem les tendències a les xarxes i per últim recomanacions pel vostre temps lliure.
Bé, doncs avui parlarem de música, evidentment, i ho farem de seguida, coneixerem aquests fenòmens.
Avui us portem un fenomen ben musical i és que us presentem a la banda santcugatenca Dirty Mannequin, integrada per Dani Gómez, Beni Abrimés, Nico de Ángel i Dani McGurk, són noms molt llargs. Són un grup on hi predomina el rock, grunge, però també tenen trets del metal, ells ens ho acabaran d'explicar, i són aquí perquè, tot i ser molt joves, i és que estan a l'institut, fan batxillerat, han tocat en esdeveniments com la Festa Major de Valldoreix, etc. I ara mateix estan preparant un nou disc. Deixem que ens expliquin això i molt més. Benvinguts, nois.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Moltes gràcies.
Hola.
Bé, doncs, com es va crear aquest grup i quins són els vostres orígens?
Bueno, començo jo?
Sí.
Doncs tot va començar al cumpleaños del nostre amic Alfredo. Tot va començar a un restaurant xinès. De fet, a la seva festa del cumpleaños, com acabo de dir. I doncs, bueno, el Nico em va dir que ell estava molt viciat a escoltar un grup de música que es diu Queens of the Stone Age, que ens agrada a tots. I jo li vaig dir, bueno, doncs, jo fa temps que els escolto i tal, i doncs jo sabia que ella tocava la guitarra. I després, doncs, també estava el Beni, i jo sabia que ell tocava el baix. I vaig dir, doncs, perquè no intentem fer alguna cosa, ja que vosaltres porteu tant de temps tocant, jo ja porto experiència tocant amb bandes, podríem tirar endavant. Ens falta el bataca, per això.
Bataca és bateria.
El bateria.
Sí.
Ens falta el bateria. I bueno, doncs, vam mirar, vam trobar un, que es deia Guillem Enric, o Enric Guillem.
Bueno, us en recordeu, no?
Un col·lega. I...
no us va sortir bé?
No va... Vam perdre el contacte amb ell i mai va venir. I bueno... Doncs aquí està, el McGurk.
Sí,
nostre...
jo vaig ser el segon plat, jo vaig ser la segona opció.
Vale.
I ara hem dit una miqueta que si metal, que si rock, que si grunge, com definiríeu exactament el vostre estil musical i què us diferencia d'altres grups de Sant Cugat?
Bueno, vale, començo jo ara i
sí, si teniu alguna...
Vale, vull deixar canviant. No sé, jo crec que és difícil de definir perquè, no sé, realment tampoc ens molesta dins com un mot ja hi ha preestablert.
No ens agraden les etiquetes.
Sí, sí.
De fet, en conya diem que som gènere iaio perquè era un primer nom que vam tenir i tal.
Iaio.
Sí, iaio. Però bueno, si ens haguéssim de classificar seríem, sí, grunge metal, jo crec, no sé què opineu.
Jo crec que més grunge rock. El metal és simplement una petita soleta.
Jo crec que és que les etiquetes aquestes porten com molts estereotips implicats. Llavors, clar, costa ser una cosa inesperada quan t'etiqueten com grunge metal o alguna cosa així. Bueno, és el que crec.
Som música i ja està.
Som art.
Igual que Luis Fonsi.
Sí, tio.
Quin aspecte creieu que és el millor que us defineix com a grup?
A què refereixen, amb quin aspecte?
És a dir, què és el millor que teniu?
Jo què sé, la originalitat de les vostres cançons, la puntualitat a l'assajar, pel que m'heu explicat abans, no? Però jo què sé.
Si em permeteu, des del meu punt de vista sincer, jo el que trobo en les cançons que composem, bueno, que composen alguns, perquè jo sincerament no en sé, és que realment són cançons que ja m'arriben. M'arriben a dins, m'arriben al cor, i moltes vegades quan tinc moments durs o tinc moments feliços, doncs em puc sentir identificat amb aquesta música. I no és aquella música que escoltes per escoltar i dius, bueno, està bé, però no, realment no m'omple, no m'arriba a agradar del tot, sinó que és música que realment t'agrada i escoltaries una i una altra vegada.
I un aspecte que us caracteritza a tots és que sou bastant joves, la majoria esteu a batxillerat. Creieu que potser l'edat us perjudica com a banda a l'hora d'aconseguir confiança del públic, d'organitzar actes o etc?
Home, jo l'únic aspecte que veig que ens dificulti és l'aspecte de que hi ha molts locals que no et deixen tocar si ets menor de 18 anys.
Sí.
I jo sí que sóc major de 18 anys, però en ser la majoria no, doncs no es deixen tocar. I, però que jo hagi vist gent que ens hagi mirat malament per ser menors o que ens hagi tractat de qualsevol altra forma, no...
De fet, és el contrari. O sigui, sí, el fet de sí. ser més joves ens permet estar en més concursos de bandes, per exemple, i llavors promocionar-nos cada vegada més.
La cridem més que l'atenció.
Hi ha molts concursos sí. de bandes, per exemple, que amb majors de 30 anys no els deixen inscriure. Llavors, els ser joves tenim aquesta oportunitat de promocionar la nostra música.
Sí, també crec que tenim molt espai per créixer. Que és molt...
també. Sí, clar, també.
Per aprendre.
Com recordeu la primera actuació que vau fer? I ara que heu dit que teniu molt espai per aprendre, és a dir, en què creieu que heu millorat respecte a aquesta primera actuació?
Vale, bueno, la primera actuació jo, o sigui, crec que va ser realment, realment bona, que va ser el concurs de Ball d'Oreig, de fet.
L'organització no tant, però...
No, l'organització no massa i el so hi havia algun problema, però de cara a nosaltres, o sigui, de cara a omplir-nos i millorar com a banda, o sigui, va ser un pas bé molt gran entre només assajar i de repent, bueno, i de cop, perdó, està tocant en un concert i tal, o sigui, vam veure que hi havia com una recompensa, no?, a tant d'assaig, perquè s'ha és guai, però clar, al moment en el que fas el concert et dones compte que tot ha valgut molt la pena per arribar a aquell moment.
I de... digues, Dani.
Ves els teus amics que venien allà per donar, en un principi, no és per donar suport, i acabaven, pues, alguns amb llàgrimes de les cançons que tocàvem. I ho dic de veritat, o sigui, tenia amigues que estaven plorant.
Literalment.
Fes a crit, justament.
Literalment.
I això, veure això, després de quatre concursants que érem aquell dia, vam passar nosaltres, i hi havia músics bastant bons, per ser el primer concert que fèiem, realment jo em vaig sentir molt orgullós. I ja no només a mi, sinó de la banda i dels meus fans.
Els estic escoltant i ara el que em pica la curiositat és saber de què parlen aquestes cançons, quines lletres tenen, quins són els temes que toqueu, perquè si a un li salta la llagrimeta, l'altre s'emociona, l'altre li toca, quins temes són?
Bueno, el que escriu les lletres sóc jo, perquè bueno, sóc el cantant i m'agrada parlar sobre el que em passa a mi. No m'agrada escriure lletres en plan així pastaloses d'amor, ni de política, ni res. M'agrada parlar de sentiments concrets que he viscut o que estic vivint en aquell moment.
Com quin, per exemple? Algun que recordis?
Per exemple, el sentiment de voler ajudar una persona que ho està passant molt malament i donar tot el teu possible per tractar d'animar-la, ni que sigui animar-la.
Mhm. Ara entenc per què arriben.
Sí, sí, per fer-ho, no?
Ostres, és que sí, clar, més sentir-ho ja m'ha arribat.
Exacte. Bé, de les actuacions que heu dit des de que vau començar, quina és la que ha tingut més èxit? No. Els concursos de bandes que heu participat, etc.
El tercer concert que vam fer, el de Ball d'Oreig.
No, aquest va ser el quart. El tercer va ser el Wild Kiss. El quart...
És veritat.
Opinió personal meva, però jo crec que en conjunt de banda també. Jo crec que el quart va ser el millor, no?
El quart va ser el millor, sí, tant de realització...
A on el vau fer?
A Ball d'Oreig, el mateix joc exacte que el primer concert.
Era la final.
Però, la final. Ah, la final del concurs.
Sí, però amb un equip bastant millor i hi havia molta més gent que coneixíem.
I nosaltres com a músics també havíem millorat.
Hi havia,
almenys jo.
Hi havia bastanta tensió per si guanyaríem o per si no, que també no anàvem a moltes expectatives, però...
Fa glitxi. Ho vam patar, tio.
Bueno, va ser, no sé, va ser un concert que... Ens ho vam passar tots genial i a sobre, bueno, va haver-hi recompensa i tal, però que no, és el de menys.
Sobre que ens van tallar quasi 20 minuts del show, tio.
Sí, però nosaltres fem desobeir una miqueta.
Sí, de fet, va ser bastant intens.
I, bueno, com hem mencionat abans, esteu treballant en un nou disc. A part d'aquest disc, teniu altres projectes, nous concerts per aquests mesos, etc.
Estem a saco composant cançons.
Ara és el moment pausat en què no busquem concerts i, bueno, se'n tenim, òbviament, millor. Però estem en el moment de trobar noves cançons, de trobar nous ritmes,
ja
noves melodies.
Dues,
i ja en tenim dues i jo tinc una idea, el Benny té una altra idea, llavors ara és el moment com de creació.
Sí, suposo que més que no buscar concerts, aprofitem el vacío per crear també, no? Per impulsar una mica aquest aspecte creatiu, ja que no estem una mica en sequia en aquest aspecte.
Sí.
Però bueno, és que clar, ara vindrà l'estiu i hi ha els concursos de bandes i tal, on realment hi ha moltes possibilitats de tocar i conèixer també més grups i més gent que pugui estar interessada.
Pel que dieu, sembla que teniu la intenció de gravar un disc. Com ho esteu finançant o com penseu fer-ho, on penseu gravar-ho?
La recompensa el premi del Sound Music Ball d'Oreig, que va ser el concurs que vam fer, era gravar una maqueta de tres cançons aquí a Sant Cugat mateix, a The Wall Records. I no estem, o sigui, no... no estem gravant un disc, estem gravant aquestes tres cançons que les publicarem quan estiguin masteritzades i tot.
I estan a punt, per cert.
Sí, estan
a punt de sortir del forn ja.
I quan les tingueu, les penjareu a Spotify, les compartireu...
Spotify, YouTube, SoundCloud, sí. Tots els jocs possibles de streaming.
Sí.
Bueno, doncs ja ens ho passareu perquè
I
ho fiqueu a
còpies físiques, si les demanen, també 5 euros cada una.
Exacte. No, però samarretes, la idea,
i cauers,
samarretes. La idea de les còpies físiques era vendre-les a preu de mercat, almenys des del meu punt de vista, per no tenir de moment cap fi lucratiu.
Clar, clar, o sigui, només... O sigui,
simplement
no hi ha
convertir
ningú
la nostra...
Que anava en sèrio de les còpies físiques.
Clar.
Algú si algú, vol, si algú la vol, sí.
Algun matau que vulgui comprar.
El núvol us la comprem, eh?
Sí? Pues fem descuento, va.
No,
no, no però això sí que si nosaltres fiquem cançons en el programa i que sabeu que ens es podeu passar, que tenim de bastant...
Home, Shine, aquesta és...
De fet, a Cugat.cat ens ocupem de la música local, que ho sabeu.
Clar. Doncs ho tindrem
en compte. Tindrem en compte, moltes
gràcies. Té molt sentit, merci. sí, gràcies. No sé si pagarà molt pel públic.
Shine, per què no, tio?
Shine, bueno, sí.
Per tant, una pregunta, les expectatives que teniu amb aquest primer disc, com he dit, no són lucratives, però què teniu? Que sigui, bueno, primer disc, primeres tres cançons, que sigui un primer pas per donar-vos a conèixer, que clar, sigui...
Bàsicament això.
Jo més que res, la sensació de dir, hem arribat aquí... Tenim tres cançons gravades, és música que hem fet nosaltres, és les nostres emocions plasmades en cançó.
Clar.
Sí,
és el millor de partida, món. No? Per, sí,
i a més, que això ens pugui obrir tantes portes com és ensenyar la nostra música al món, saps?
Clar, o sigui, podem demostrar que existim ara, per algun mitjà que no sigui fotos o algun vídeo cutre d'un concert. O sigui, ara, si ens pregunten qui sou, podem enviar una maqueta directa.
Sí, de cara als concursos també.
Sí, això, de cara als concursos de bandes molts et demanen unes dues o tres cançons, fins i tot a vegades entre 4 i 5, perquè vegin una mica el que toquem, el gènere que toquem, si toquem bé o no, i d'aquesta manera ja saben quin grup seleccionar i quin grup no.
I com a grup, els assajos i tot, com ho gestioneu? És a dir, com aconseguiu finançar-vos, pagar els estudis on ho feu, o ho reveu a casa d'algú de vosaltres, com ho feu?
Doncs per gestionar-nos, sobretot en tema temps, és intentar buscar un dia que coincideixi. I en tema diners, doncs, no mentiré, els pares ajuden molt. Ara, aprofitant que som menors, els pares ajuden molt, però...
Gràcies,
mama. Gràcies, mama.
Però des del meu cas personal, jo estic treballant també com a entrenador, llavors tinc un sou mitjanament estable i digne per un nen de 17... Bueno, més que digne per un nen de 17 anys. I llavors em puc financiar força bé els assajos i tots els actes que fem.
Abans, en una conversa prèvia al programa, heu mencionat que no teniu local per assajar, no?
No,
assagem a locals per hores.
En busca i
anem a... La majoria són casals de joves que ofereixen unes sales equipades amb amplificadors, equip de veu i bateria.
Per un preu molt assequible.
Per un preu relativament assequible.
Depèn del lloc.
El que se'n diu un buc d'assaig.
Sí, efectivament.
Professional, la Carme.
Moltes gràcies.
I, bueno, ja per acabar... Quines aspiracions, objectius teniu, per exemple, en aquesta pròxima temporada? Quins concursos voleu participar? Teniu pensat alguna cosa?
Tenim mirat participar en el Brot, que és, per no dir, el concurs més gran de música novella d'aquí a nivell català.
On se celebra? Quan se celebra?
Sobre l'abril, no?
Sí, crec que la primera selecció és l'abril.
L'abril és les seleccions.
Les eleccions.
Les eleccions, tio.
Ah, les eleccions, vale. Sí, a l'abril... Jo juraria que és a l'abril que són les eleccions. Sí, hem d'estar una mica més pendents, però... Per ja...
Informadíssims. Perquè veieu el nostre compromís amb la música.
Doncs, bueno, finalment, a on us podeu trobar? Perquè suposo que penjareu els vostres... novetats, etc.
Arroba Dirty Mane Queen. O sigui, amb dues enes. Sí.
Dirty, D-I-R... TYMA2NEQUIN.
I això és guanyar el gran dictat ara mateix?
Fem pena.
El gran dictat.
Bueno, nois, doncs, moltes gràcies sobretot per haver vingut.
A vosaltres.
Molts èxits. Que no havien vingut mai i porten temps tocant a les festes majors de Valldoreig, etc.
Bueno, doncs ja està la primera vegada,
sí, sí.
No?
Us veiem molt aviat.
Sí. De seguida, quan tinguin la maqueta.
Exacte.
Que passin per aquí. D'acord?
Perfecte.
Doncs moltíssimes gràcies, molta sort i el núvol que continua endavant, ara amb Tendències.
Els Núvols us tornem a portar el que ha estat més comentat a les xarxes aquests darrers dies. Avui venim carregadets amb polèmiques originades a la televisió, així que sense més dilació, comencem.
Comencem amb el programa de moda, que és Operación Triunfo 2017, com tots sabeu. El famós concurs televisiu és sempre tendència a les xarxes socials espanyoles, no només perquè fan els seus concursants de dins de l'acadèmia, sinó també pels que ja han estat expulsats.
Dos dels concursants més actius a les xarxes són en Roy Méndez i Luis Cepeda. Dins de l'acadèmia eren inseparables i ara són un show tant a Twitter com a Instagram. Entre les seves últimes bogeries han creat un concurs de batalla de galls a través de les xarxes socials, on ja han participat tant ells com el presentador del programa o els mateixos jutges del concurs.
La darrera setmana també van ser convidats al programa Leitmotiv d'Andreu Buenafuente i els seus vídeos de bromes també són tendència arreu. Si voleu seguir les seves bogeries i bromes, els podeu seguir tant a les xarxes socials amb els perfils de @roy_ot2017 i cpeda_ot2017.
Un altre moment televisiu que ha marcat els últims dies i del qual se n'han fet ressò les xarxes socials ha estat l'últim capítol de la sèrie produïda per TV3, Merlí. Sense entrar en spoilers, ja que no volem desvetllar al final per si de cas algun núvol que segueix a la sèrie no l'ha vist, us explicarem que ha generat molta controvèrsia.
Les xarxes, especialment Twitter, van vibrar amb el capítol final i es van penjar tota mena de comentaris, molts de negatius i alguns de positius. També es van crear diverses teories per tal d'explicar amb més lògica l'estrany desenllaç.
Una de les teories consistia en que tota la sèrie era tan sols un somni, una fórmula bastant repetida últimament en molts productes audiovisuals i que enfada molt al públic. Però Núvols, no volem parlar massa, correu a veure el final si encara no l'heu vist. I si no veieu la sèrie, mai és massa tard per començar-la.
I una altra de les qüestions que s'ha fet viral a les xarxes en aquests últims dies és la sessió de fotos de la família Zaring. El cas és que la família va contractar una fotògrafa perquè els fes unes fotos i la sorpresa va arribar quan van rebre les fotografies per correu electrònic.
El cas és que les fotos estaven extremadament retocades fins a tal punt que les mateixes cares semblaven dibuixos animats en comptes de cares reals. Se'n va fer un ús excessiu del Photoshop. La fotògrafa, Lisa Hall, es defensa dient que les va haver de retocar tant perquè el contrast de llum no acompanyava les seves fotografies i a més es va excusar dient que malauradament el seu professor mai la va ensenyar a retocar fotografies. Ja ho sabeu, d'ara endavant aneu amb compte amb qui us fa les fotos i com les retoca.
Un dia més, els Núvols us portem, com sempre, les recomanacions d'oci perquè gaudiu del temps lliure i, sobretot, descanseu dels estudis que ja venen parcials. Parlarem de sèries, llibres, pel·lícules i molt més, però, sobretot, comencem amb el llibre. Now love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all. Love is all I got now. Love is all I got, I can't live. Love is all I got, only love in my life. Love is all.
El llibre d'aquesta setmana és El huérfano d'Adam Johnson. La novel·la narra les aventures d'un nen nord-coreà que viu juntament amb el seu pare en un camp de treball per nens orfes. A poc a poc, el nen creix descobrint tot l'entramat de poder que amaga la dictadura de Corea del Nord.
El llibre és tot un relat d'intriga, però també és de divulgació, ja que ningú realment coneix com funciona el règim dictatorial i comunista. A més, l'escriptor americà Adam Johnson va ser premiat amb el Premi Pulitzer d'Obres de Ficció per aquest mateix llibre. Està disponible tant en anglès com en castellà, però encara, per mala sort, no està traduït al català. El podreu trobar en nombrosos formats i en diversos preus, en molts establiments i portals web, etc.
Continuem amb la sèrie. La sèrie que us recomanem avui és Gunpowder. Aquesta minissèrie anglesa està protagonitzada per Kit Harington, conegut pel seu paper de Jon Snow a Joc de Trons. Gunpowder explica la història de l'atemptat fallit que va succeir la nit del 5 de novembre de 1605 a Londres, anomenat la Conspiració de la Pólvora.
La conspiració de la pólvora va ser un intent de fer explotar el Parlament britànic per part d'alguns anglesos catòlics. El principal símbol d'aquesta trama va ser el militar Guy Fawkes i avui dia és tot un cèlebre personatge a Anglaterra on celebren la nit de Guy Fawkes cada 5 de novembre.
La minissèrie històrica d'on recull tots aquests fets en només 3 capítols d'una hora. Aquests capítols van ser emesos per la BBC, però els podeu trobar online a HBO tant en anglès com en castellà. Pel que fa a la crítica, la sèrie ha estat valorada amb bona nota tant pels experts com pel mateix públic.
Continuem amb la proposta cinematogràfica del programa d'avui i és la pel·lícula que us recomanem és Mystic River, una producció americana de l'any 2003 dirigida pel gran Clint Eastwood i protagonitzada pels actors de renom mundial com Sean Penn, Tim Robbins, Kevin Bacon i Lawrence Fishburne. A continuació, com sempre, us fem un breu resum.
Quan en Jim Markbaum i Dave Boyle i Sean Devin eren uns nens que creixien junts en un perillós barri obrer de Boston, passaven els dies jugant a hoquei al carrer, però un dia en Dave va patir una tragèdia que va marcar per sempre més la seva vida i la dels seus amics.
25 anys més tard, una altra tragèdia es torna a unir, l'assassinat de la Katie, la filla de 19 anys d'en Jimmy. Ara en Sean, que és policia, justament li assignen en cas, però també haurà d'estar molt pendent d'en Jimmy perquè, per la seva desesperació, intentarà perdre la justícia per la seva mà.
El llargmetratge va rebre grans crítiques i va ser premiat en molts festivals. En els premis més importants del cinema, els Premis Oscars de l'Acadèmia Estadounidenca, el film va rebre 6 nominacions i es va endur el premi a millor actor principal per a Sean Penn i a millor actor secundari per a Tim Robbins. Cal que us donem més al·licients per veure-la?
Sense regles que ens prohibeixin ser qui som.
I aquesta setmana us portem la recent estrena de Buhos. El nou disc titulat La gran vida està encapçalat per la cançó que sentiu en aquests moments, que es diu Volcans. A hores d'ara ja té al voltant d'un quart de milió de visites a YouTube i ha estat un èxit a Spotify.
Recordeu que Buhos es va fer especialment famós amb un dels seus grans hits, Barcelona s'il·lumina, i des d'aleshores han anat fent més i més concerts fins a arribar a participar al festival Canet Rock 2017. I ara, si els voleu escoltar, ho podeu fer en la seva gran estrena el proper 5 de maig a Desmatats. Núvols, gaudiu aquesta cançó tant com nosaltres ho hem fet i acabeu de passar un molt bon dia. Fins aviat, Núvols!
Molt bé, nois, doncs amb vos avui tanquem el Núvol. Moltíssimes gràcies, ens tornem a trobar, espero que el complet, que sempre s'escapa algun núvol.
Exacte.
Que un altre. Gràcies i que vagi molt bé la setmana.
Adéu-siau.
Adéu-siau.
Mitges veritats, és una guerra i vull lluitar al teu costat. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit avui se'ns acabés el món. La llum al cel com dos volcans en erupció. Tu ets l'escalfor, la meva força, sempre que em guanya la por. No hi ha bombers que apaguin el que ens crema el cor. Sense regles que ens prohibeixin ser qui som. Com si a la nit d'avui se'ns acabés el món.